sectors. Fins aquí l'actualitat. A aquesta hora tornarem amb més notícies d'aquí una hora.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Serán esos ojos marrones.
Hola, muy buenas a todos. Joder, cuántas cosas las que están pasando últimamente. Y eso que decían que este final de liga iba a ser aburrido. La verdad es que sí. En fin, ayer Vicente dio la lista de convocados para la selección y estoy súper contento de poder estar, la verdad es que sí, después de una temporada tan dura y en la que dicen que tan mal hemos estado, pensaba que muchos del Barça no íbamos a ir al Mundial. Lo he dicho con sarcasmo. Para los que no sepan lo que es un sarcasmo, es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. Hago esta aclaración porque en mi pueblecillo de Fuentealbilla una vez hice el comentario en el centro cívico, la verdad es que sí, y la gente no lo entendió. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, es que en Fuentealbilla se ve que no se estudia tanto, pero bueno. En fin, dejando de banda los sarcasmos, hoy quería tener unas palabras especiales para mis dos compañeros de equipo, Víctor y Puyi. Me gustaría que todo el mundo respetara sus decisiones. A ver, que yo creo que el Víctor pues podría haberse despedido un poco mejor en el Camp Nou, pero es que el tío es muy tozudo y vergonzoso. No le gusta nada ser protagonista y se quiere apartar siempre rápido de este circo. Yo que los conozco mucho, ya os aseguro que le da mucha pena acabar así, mucha, mucha pena. Y de Puyi, qué decir, creo que eso sí que es un final de ciclo. Sí, sí, coger este corte es el final de ciclo. Y le doy la razón a la caverna. Sin Puyi hay cambio de ciclo. El Capi, y mejor amigo de todos nosotros, nos deja. Y ya nada va a ser lo mismo. En fin, que estamos tristes y jodidillos, porque esta temporada no para de depararnos cosas que nos fastidien. Pero cuando pasa esto, te agachas la cabeza, te fastidias y sigues. Y eso es lo que vamos a hacer. Y no sabéis las ganas a que se me notan, ¿eh?, que tengo de ganar la liga y después celebrarlo a lo grande en una discoteca. Es que cuando estamos apenados por muchas cosas, también tenemos ganas de tener pequeñas alegrías. Y esa es la de poder ser campeones. La verdad es que sí. En fin, os dejo, ¿eh?, que tengo una comida con los Estopa, unos amiguillos míos que tienen un grupillo de música. He quedado con ellos para que me expliquen lo que es que tu equipo contrario, como el Atleti, te reparta Estopa, que que yo no sé lo que es eso. He vuelto a hacer sarcasmos, la verdad es que sí. Esta canción se llama Cuando tú te vas, en honor a mis amigos Puyi, Valdés y aquellos que nos dejarán. La verdad es que sí.
Cuando tú te vas. No.
My only goal. Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Bona tarda. Escoltàvem ara el nostre Andrés Iniesta. Un Andrés Iniesta que serà clau també al Mundial amb la selecció espanyola, perquè el Barça en general, tornarà a ser la base de la selecció de la Roja al Mundial. 7 jugadors, 5 titulars indiscutibles, és a dir, mig equip, seran amb Del Bosque al Brasil. És evident, doncs, que poques coses canviaran en les aspiracions de la Roja al quart títol consecutiu que el convertiria, m'atreviria a dir-ho ja amb totes les de la llei, en el millor equip de la història. No obstant això, hi ha hagut una evolució tàctica del futbol en general i el pas del temps també genera més d'un dubte sobre el futur d'Espanya en aquest proper Mundial. El Barça, diguem-ho clar, ja no arrasa com arrasava fa uns anys. Puyol ja no hi és tampoc i Xavi en té 34, Iniesta 30. Seguim amb aquell debat, amb el famós debat del fals nous. Pros i contres del Barça actual, que són també els pros i els contres de la selecció. I a la primera llista que donava ahir Del Bosque, la de 30 convocats, no pot quedar més clar que la Roja segueix aquesta línia, la línia del Barça. Hem de dir també que el Barça comparteix problemes amb la selecció. Problemes de central? Doncs la Roja també. Només 3 centrals naturals. Ramos, Piqué titularíssims i Albiol, una segona espasa d'allò més discreta. Doncs pocs centrals també per jugar un Mundial, perquè ja ho sabeu, sancions, lesions penalitzen molt en competicions com aquesta. I pocs centrals també hi ha hagut aquests anys a Can Barça i són els problemes que han portat també a fer temporades més que discretes i gens arrasadores, com dèiem. La segona qüestió de la selecció del Barça és el davanter centre. A falta de Messi, Del Bosque ha recorregut a Cesc Fàbregas perquè els davanters purs no li han funcionat. El seu problema ara no està en la quantitat, n'ha cridat a 5, sinó en el concepte. Amb l'estil Barça, el nou és difícil d'encaixar. Diego Costa serà la nova aposta, però d'entre Torres, Villa, Negredo i Llorente en sobren com a mínim 2 peces. Com us deia fa un moment, des de l'últim Mundial a Sud-àfrica, el futbol ha evolucionat, però Del Bosque segueix tenint clar com vol que jugui aquesta selecció. Tot i que, entre cometes, hagi acabat un cicle a Can Barça, l'estil de joc blaugrana marcarà també el camí de la Roja al Mundial una vegada més. Del Bosque confia plenament en la qualitat futbolística dels jugadors del Barça i la seva única preocupació és veure com arriben físicament els blaugranes a la Copa del Món. Que ningú dubti que amb Del Bosque els homes del Tata Martino seran protagonistes, els protagonistes. Arribem a l'hora de la veritat, l'últim Mundial que Xavi i Iniesta, els líders d'un únic i intransferible estil de joc, podran donar a Espanya. Sense ells res serà el mateix. Thiago Alcántara o David Silva potser són semblants, però iguals és impossible.
I jo, abans de començar, només una cosa. Vamos, mi Sevilla! Això ja ho deixo anar, perquè avui jugant la final de l'Europa League estarem molt pendents. A veure si els d'Unai Emery se'n poden emportar de Turí aquesta magnífica copa. A tot això, i canviant de tema, dies intensos, els que s'estan vivint a Can Barça, i qui ho anava a dir quan semblava que aquest final de temporada seria avorrit. Entre dir adeu a totes les competicions i la sanció de la FIFA, semblava que tot plegat podia condemnar-nos a un avorriment perpetu dins el món blaugrana. Però, ens al contrari, no paren de precipitar-se fets que ens conviden a estar alerta dia rere dia i que no ens permeten desenganxar-nos de l'actualitat culer en cap instant. Les punxades d'Atlético i Real Madrid han propiciat que l'emoció per la lluita per un títol, cosa que ja semblava del tot descartat, hagi tornat i, per tant, amb aquest ambient de finalíssima haurem de conviure d'aquí fins al dissabte a les 8 del vespre, hora en la que ja sabrem si el Barça haurà obrat o no el miracle. Però no només no estem vivint en un tram final sense avorriment per culpa d'aquesta lluita per la Lliga, sinó que estem immersos en un tram final de temporada ple de comiats que emocionen i de ben segur seguiran emocionant els culers. I els no culers, és evident que aquests comiats no els deixaran indiferents. Crec que, per exemple, el de demà, el de Puyol, serà un comiat molt especial. Aquest mateix migdia, el nostre bon amic Jordi Nomdedeu, de 8TV, i que el tenim en tertúlies dels Onamics, li feia una pregunta molt especial a Xavi Hernández, la pregunta que jo crec que haurà estat la millor de totes d'aquesta roda de premsa. Deia el següent: aquesta excitació dels culers per guanyar la Lliga contrasta amb la tristesa per les marxes de Puyol i Valdés. Atenció, quin sentiment tens tu que has compartit tants anys vestidor amb ells? Bona pregunta, Jordi. I de veritat, que excel·lent. Ara en breus podrem escoltar de fet la resposta del Xavi a aquesta pregunta formulada pel Jordi. Però òbviament ja us avancem que la paraula pena o l'expressió trobar a faltar són les més repetides en el seu discurs. Fabi Valdés, acomiadant-se per carta, ell és així i s'ha de respectar. Però atenció, ell també hauria de respectar l'opinió de molts culers que opinen que no és correcta, que no és la millor manera. Però insisteixo, Valdés és únic i el seu comiat no en serà una excepció. Per cert, últim apunt, ahir qui s'emocionava era Cuenca. Des d'aquí, el meu reconeixement a aquest jugador, un jugador que sap d'on ve, de tercera divisió, de segona B, i al qual ahir no se li van caure els anells per jugar al costat de jugadors del filial i del juvenil blaurana. A l'acabar el partit, ell deia que agraïa l'oportunitat, que entenia que no entrés en els plans del Tata i que ell només el que vol és tornar a jugar. Chapó per Cuenca, de veritat que chapó. I enhorabona per aquest golet de penal. Tant de bo l'any vinent, en què com pugui Valdés ja no hi seràs al Barça, tant de bo puguis demostrar les teves qualitats futbolístiques i tant de bo que ho puguis fer en un bon escenari, perquè paios humils com tu, Cuenca, sens dubte s'ho mereixen.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta,
doncs vinga, benvinguts a una nova edició del Zona Mixta. Avui dimecres, dia 14 de maig, també haurem de començar el programa, com ja és habitual, repassant els titulars més destacats del dia.
Com sempre, després ens asseurem a taula per parlar del més destacat del dia d'avui, aquest comiat de Víctor Valdés per carta. El tractarem aquí i també aquesta final de l'Europa League entre Sevilla i Benfica.
A més, també connectarem amb l'Ignacio Miguelez per conèixer l'última hora de l'Espanyol i també us aproparem l'actualitat del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia, moltes ganes de parlar avui amb Marc Brau, periodista que podem seguir a barçatv.com, amb el Rafa Riverso, també de Tutosport i el Catenaccio.es. I atenció, perquè hi ha un retorn d'aquests mediàtics. Paco Flores, el tornem a tenir en tertúlia, exentrenador d'Espanyol, Nàstic, Saragossa, etc.
Ens agrada molt tenir a Paco Flores, sempre deixa grans titulars i també ens els deixen en Marc Brau i en Rafa Riverso. Avui, com dius, David, tertúlia...
Gran tertúlia, gran tertúlia.
De molt bon nivell, sense desmereixer cap dels nostres tertulians. I com sempre, després de la tertúlia, per acabar el programa, tocarà repassar l'agenda del dia amb aquests esdeveniments que encara tenim pendents en aquest dimecres, dia 14 de maig. Endavant!
Els titulars.
Víctor Valdés s'acomiada mitjançant una carta.
El Futbol Club Barcelona ha emès aquest mateix matí un text en què el fins ara porter del Barça aprofita per donar el seu últim adeu al club.
En aquesta carta, Valdés lamenta no poder-se acomiadar dins el terreny de joc i agraeix a tots aquells entrenadors que l'han ajudat a arribar fins aquí. També se'n recorda dels seus companys i l'afició blaurana.
A tot això, avui Xavi Hernández ha tingut paraules tant per Víctor Valdés com per Carles Puyol.
Recordem que el de la Pobla de Segur demà també s'acomiadarà i ho farà en roda de premsa. Escoltem el migcampista de Terrassa parlant sobre l'adeu dels seus companys.
Home, doncs em fa pena, evidentment, tant un com l'altre. Són grans amics, tant el Puyi, que l'admiro moltíssim i el respecto una barbaritat, és un exemple per tots nosaltres. Ja va ser un exemple per la nostra generació de lideratge, d'esperit de sacrifici, de professionalitat, i que se'n vagi el capità, doncs és trist, perquè pràcticament hem compartit tota la carrera junts. I em fa molta pena perquè el trobarem molt a faltar. És un tio espectacular, tant dins com a fora del camp, i es troba a faltar. Ja es troba a faltar ara quan no hi és al camp. De moment encara l'aprofitem al vestidor. I el del Víctor, el mateix. El millor porter de la història del Barça, doncs es trobarà molt a faltar. És una persona espectacular, crec que la gent no el coneix prou, nosaltres el valorem moltíssim des de dins, i ja es troba a faltar ara, no? I hem de respectar la seva decisió de despedir-se d'aquesta manera i evidentment desitjar-li tota la sort del món, no? És un gran amic, tant el Puyi com el Víctor.
Com sempre, analitzarem més en profunditat les paraules de Xavi Hernández a l'espai Connexió Blaugrana.
Dins aquest espai també parlarem de l'entrenament d'aquest matí de la primera plantilla barcelonista, una sessió per seguir preparant-se per la final de dissabte al Camp Nou enfront de l'Atlético de Madrid.
En aquest entrenament matinal, Piqué i Jordi Alba han fet treball al marge del grup i Neymar treball específic.
Per cert, hem d'apuntar que Diego Costa arribarà al partit de dissabte. Per què? Perquè el davanter de l'Atlético de Madrid no va poder jugar davant el Màlaga, però sembla que millora.
I no deixem de parlar del Futbol Club Barcelona, perquè ahir el filial blaugrana s'imposava per 2-3 al Girona en les semifinals de la Copa Catalunya.
Els gols eren obra de Babunski, Cuenca de penal i Ilie per part del Girona. Chando era l'autor de les dianes locals.
Un cop finalitzava l'enfrontament, Eusebio Sacristán afirmava en roda de premsa que el Futbol Club Barcelona li ha ofert la renovació, però que ara no és moment de parlar-ne.
El Barça d'aquesta manera s'enfrontarà dimecres vinent al Real Club Deportiu Espanyol. Els blanquiblaus s'imposaven al Sabadell per 2-1.
Per part periquita marcaven John Córdoba i Pizzi. Per part arlequinada marcava el jugador cedit per l'Espanyol, Carlos Clerc.
Una actualitat blanquiblava que ens porta a parlar d'una nova sessió preparatòria de cara al partit de dissabte al Santiago Bernabéu.
Després de superar, com dèiem ahir, el Sabadell a Montilivi, els de Javier Aguirre aquest mateix matí han tornat a la feina en una sessió matinal celebrada a porta oberta.
Una actualitat espanyolista també centrada en l'entrevista a Capdevila que ahir publicaven els companys d'Espanyol TV.
Una entrevista en la qual el de Tàrrega, com ja se sabia, acabava confirmant que l'any vinent no seguirà sent jugador de l'Espanyol.
Com sempre, ampliarem detalls sobre la darrera hora blanca i blava amb el nostre company de Pericos Online, Ignacio Miguelez.
Deixem de parlar de l'Espanyol per centrar-nos ara en un dels esdeveniments del dia d'avui, i és que aquest vespre, a partir de 8:45, Benfica i Sevilla s'enfronten a Turí en la final de l'Europa League.
Per aquesta final, Unai Emery sembla ser que podrà comptar amb Vitolo i Gameiro, tots dos jugadors sevillistes. Ahir s'entrenaven i aquesta nit forçaran per poder disputar l'encontre davant el conjunt lisboeta.
I tanquem la plana futbolística parlant de futbol femení, i és que fins a 6 jugadores del Sant Gabriel han fitxat per diferents equips per tancar aquesta temporada.
D'entre aquests traspassos destaca el de Brenda Pérez i Paula Nicart al València i el de Cristina Baudet al Barça. Aquestes 3 jugadores disputaran doncs la Copa de la Reina.
Ja en bàsquet, els Oklahoma City Thunder s'han situat a un sol triomf de la classificació per a la final de la Conferència Oest de la NBA després de superar a la seva pista, a Los Angeles Clippers, per 105-104.
A l'est, els Pacers continuen sense rematar els Wizards, que s'imposaven a Indiana, 79-102, i ara perden la sèrie per 3-2.
Parlem ara de motociclisme, perquè l'equip de MotoGP Repsol Honda ha millorat el contracte de Marc Márquez i fins i tot l'ha ampliat fins al 2016.
D'altra banda, la Fórmula 1, la FIA va insistir en que no veu motius per cancel·lar el Gran Premi de Fórmula 1 de Rússia, que es disputarà l'octubre a Sochi.
I a tot això, el pilot català Jaume Alguersuari serà el pilot de l'equip Virgin Racing Escuderia que disputarà la Fórmula E.
El calendari de la Fórmula E consta de 10 carreres que es disputaran entre el setembre del 2014 i el juny del 2015.
Tornarà pel ciclisme i concretament del Giro, que ja és a Itàlia i amb la pluja com a protagonista. En l'etapa d'ahir, amb pocs corredors i sense Marcel Kittel, que no prenia la sortida per malaltia, la victòria era pel francès Nasser Bouhanni.
A la general, Michael Matthews segueix liderant la prova amb 8 segons d'avantatge sobre Alessandro Petacchi i 10 sobre Daniel Oss.
En handbol, l'extrem lleonès de 34 anys, Juanín García, anunciarà aquest dimecres al Palau Blaugrana el seu adeu al Futbol Club Barcelona al final d'aquesta temporada després de 9 campanyes al Club Blaugrana plenes d'èxits.
L'entitat blaugrana li retrà un homenatge en el partit que dissabte vinent disputarà l'equip al Palau contra l'handbol Osca.
I per la seva part, el Freikin Granollers coneixia aquest dimarts que el seu tècnic Toni García deixarà l'equip al final de temporada per motius personals.
I finalment, la jutge Tocotzile Masipa ha ordenat que Òscar Pistorius sigui sotmès a un examen psiquiàtric que determini si l'atleta pateix un trastorn d'ansietat que hauria pogut influir en el seu comportament a l'hora de matar a trets a la seva nòvia Riva Steenkamp el 14 de febrer del 2013.
Cada dia de 2-3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Capaula.
Vinga, va, ja som a taula i com dèiem, avui toca parlar d'aquest comiat de Víctor Valdés.
Un comunicat de premsa, un text escrit. Creieu que ha estat la millor manera per dir adéu al Barça?
Es mereixia haver dit adéu d'una altra manera?
I de qui ha estat culpa que s'hagi fet així?
D'altra banda, i ara seguirem parlant de Valdés, d'altra banda, avui també es parla, i ho hem de dir, d'aquesta finalíssima de l'Europa League entre Benfica i Sevilla. Seran capaços els andalusos d'aconseguir el seu tercer títol?
O seran els portuguesos els que podran trencar la maledicció de Bela Gutmann, l'últim entrenador en conquistar un títol internacional amb el Benfica?
Quina temporada del Benfica, per això. Mm-hmm. Com guanyen aquest trofeu triplet pels portuguesos.
I l'any passat, jo no me'n canso de recordar-ho, van quedar-se a uno... Bé, a
les puntes de...
Sí, sí, van perdre l'última jornada contra l'Oporto, que va guanyar la Lliga, la final de Copa també la van perdre, i la final de la UEFA també
el
contra
Chelsea.
El Chelsea a l'últim minut. Bé, després d'una temporada bona, però que es van quedar a les portes de tot aquest any, campions de Lliga, campions
almenys
de Copa i a punt, sí, de fer el triple.
Almenys tenen ja dos títols que li deixin, mm-hmm, aquest al Sevilla, no?
Tu per què apostes?
Home, jo aposto clarament pel Sevilla. Mm-hmm. Crec que la Lliga espanyola és molt més forta que la portuguesa i veig el Sevilla arribar molt fort a aquest tram final de temporada.
Mira,
tant de bo no m'equivoqui.
No, i a mi em sap greu pel Sevilla, però avui crec que serà el Benfica el que s'emporti el partit per diverses coses.
Primer, per portar-me perquè... la contrària.
No, bé, aquesta sí, aquesta és la primera.
Venga.
Però primer de tot perquè s'ha de trencar aquesta maledicció i fer-ho amb un triplet seria molt maco pel Benfica. I després, doncs, que el futbol també n'hi deu una al Benfica. L'any passat va perdre la final, va fer una temporada, com dèiem, molt bona, però que es va quedar a les portes de tot, i aquest any jo crec...
El futbol n'hi deu una,
sí. Exacte.
És cert.
I també dic, el Sevilla ha patit molt, per arribar-hi en aquesta final. El Benfica ho ha fet, entre cometes, amb més comoditat i, per tant, són favorits, però esclar...
Envia el minut 94, va marcar per alguna cosa. Només
també
et dic
cert,
això.
També
Palop
cert.
També va marcar per alguna cosa... Puerta, Eindhoven també va marcar. Jo és que crec molt en aquestes energies i crec que el Sevilla avui s'ho emporta. Però vaja, pot passar de tot aquesta nit.
Parlem una mica ara de Valdés, David.
Sí, una carta la que escrivia Valdés i publicava el Barça avui al seu portal web. Una carta certament emotiva, però potser, Marc, no tan emotiva com hagués estat, no, potser un discurs de Víctor Valdés.
Com farà Puyol demà, per exemple.
Per exemple, parlant amb un micròfon al davant, de la gent, ja no dic de l'afició, sinó de la premsa, i almenys doncs, veure el rostre, l'emoció del jugador després
Correcte.
De tants anys.
Bé, també va una mica amb el caràcter de Valdés.
Així és. I de fet és la pregunta que us fem arribar avui a través de les xarxes socials. Ja tenim alguna resposta. D'entre d'elles, la del Francesc Boix Lloret, no falta la cita, i a través del facebook.com/fmzonamixta ens diu que és la forma que ell ha volgut i ja està, és lliure de fer-ho com vulgui.
Doncs mira, més un, jo també comparteixo aquesta opinió d'en Francesc, ell ho ha decidit així, doncs tampoc li podem
entendre
res,
sí.
El millor porter de la història del Barça. 2:26, avui ens agafa el toro. Anem justos, però hem de fer primer una petita pausa i tornem ja amb l'última hora de l'Espanyol i del Barça. Fins
com
ara.
Digues la teva a facebook.com/fmzonamixta o al Twitter @zonamixtafm.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió.
Connexió blanquiblava.
Vinga, anem amb aquesta connexió blanc i blava. A l'altra banda del telèfon, com sempre, el nostre company de Pericos Online, l'Ignacio Migueles. Ignacio, molt bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, doncs amb ganes de parlar d'aquest tram final de temporada d'un espanyol que s'ha plantat, ho hem de dir, a la final de Copa Catalunya, eh?
Sí, efectivament, ayer con un gran partido, aunque no se había reflejado en el resultado, pero sí es verdad que aunque a ratos, y aún si no se mostró el mejor fútbol, pero sí que el español dominó prácticamente todo el partido, muy bien Pizzi, muy bien Alex, muy bien, bueno, jugadores que han tenido minutos, pero no quizás todos los que querrían, y ayer tuvieron mucho también para demostrar, para seguir jugando al fútbol y para disfrutar, como decía Javier Aguirre, y así hicieron con una victoria 2-1, así que el miércoles jugaremos la final de la Copa Cataluña frente al Barcelona, pero hoy ya tocaba pensar en otra cosa, y tocaba pensar en el Real Madrid, porque es el próximo de la Liga BBVA, último partido de Liga, y en el Bernabéu, un gran escenario, lástima que no nos jugamos nada, ni ellos ni nosotros, así que será un partido de trámite en el que los jugadores ahí sí que disfrutarán, al menos, como digo, de jugar en un gran estadio frente a un gran rival. De hecho, hoy hablaba Abraham, ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación, el jugador del español. Se le preguntaba un poquito por esto y por las palabras de Javier Aguirre, que decía el otro día que ahora les tocaba disfrutar de los partidos que les quedaban. Abraham decía que disfrutó del partido de ayer y que espera disfrutar, y ahora escucharéis cómo, en el Bernabéu.
Primero, yo sí que me divertí ayer, ¿no? Siempre que juego me divierto, la verdad. Disfruto con el fútbol y la verdad que yo creo que hicimos muy buen partido, tocamos muy bien el balón y la verdad que sí que disfruté. Y en el Bernabéu, pues, aunque no nos jugamos nada, yo creo que nos jugamos por el prestigio deportivo, ¿no? Es un campo bonito para jugar, es un campo que mucha gente verá el partido, y aunque ellos tampoco se jueguen nada, pues si juegan en el Bernabéu siempre es especial y la verdad que iremos con ganas.
Estem escoltant les paraules d'Abraham, migcampista del Real Club Deportiu Espanyol. Un Abraham que també tenia paraules, si no estic equivocat, Ignacio, per fer una mica de balanç també a nivell personal.
Sí, efectivament, se li preguntava perquè ara és època de balances, tanto colectivo como personal, y Abraham, uno de esos jugadores que no ha disfrutado de los minutos que él seguramente querría, o así lo decía además, se le preguntaba por esto, por el balance personal.
El balance general, estoy contento, ¿no?, por haber estado aquí, por haber participado. Sí que es verdad que en ocasiones, ya le he dicho, pues creo que me ha faltado un poco de esa confianza, ¿no?, que necesita cualquier jugador. Cuando yo he creído que he estado bien, pues se me ha cortado, pero bueno, tampoco me puedo quejar, ¿no? Yo creo que hemos participado casi todos, hemos estado bien y a pesar de lo mal que acaba la temporada en cuanto a resultados, yo creo que la temporada no ha sido mala del todo.
Bueno, com dèiem, les paraules d'Abraham, que avui ha estat el protagonista de la ciutat esportiva, Dani Jarque. Suposo que l'equip seguirà treballant de cara al partit d'aquest dissabte a les 4 al Bernabéu, Ignacio.
Efectivamente, mañana un nuevo entrenamiento a las 10:30 en la ciudad deportiva, pero antes, esta tarde, se celebrará la trobada infantil, esta iniciativa que hace el español para encontrarse el club, en este caso jugadores tanto del primer equipo como al revés, el primer equipo, tanto el femenino como el masculino, con chavales que no viven en Barcelona, y este miércoles por la tarde nos dirigiremos también yo hacia Blanes, como te digo, unos 10 jugadores del primer equipo, algunas también del femenino, para poder hacerse fotos y dedicar un ratejo a los chavales de la zona de la Costa Brava que quieran acercarse y, como digo, disfrutar del españolismo. Pues esta tarde, pero como decíamos, mañana nuevamente entrenamiento a las 10:30.
Bon detall aquest, el que tindran els nostres companys de l'Espanyol i també de Pericos Online apropant-se aquesta tarda a la Costa Brava. Una abraçada ben forta, Ignacio, i demà ens expliques.
Sí, perfecte, mañana damos un abrazo.
Adéu, Ignacio.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, i ara anem amb aquesta connexió blaugrana també per conèixer l'última hora del Futbol Club Barcelona. Com sempre, ens la porta un dia més en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, avui, sense trencar la tradició, nova sessió d'entrenament, eh?
Exacte, aquest matí el primer equip del Barça s'ha entrenat a la Ciutat Esportiva amb dues novetats, i és que tant Jordi Alba com Gerard Piqué han fet treball de camp, tot i que encara no amb el grup. El brasiler Neymar també continua amb la seva recuperació i ha fet treball específic. Depenent de com evolucionin aquests lesionats, podrien arribar a jugar el dissabte, tot i que és complicat.
D'altra banda, després de l'entrenament hi ha hagut roda de premsa. Avui ha comparegut Xavi Hernández, eh?
Sí, ha parlat Xavi Hernández amb els mitjans de comunicació, i el de Terrassa encara es mostrava sorprès per tenir opcions de guanyar la Lliga l'últim partit. El que diu, que s'ha d'aprofitar.
Segurament ningú culer s'ho esperava, no? Després de l'empat a casa amb el Getafe, l'haguéssim pres per boig aquell que hagués dit que haguéssim tingut opcions a l'última jornada. Inclús nosaltres vam dir declaracions i ens vam equivocar. Al final és una oportunitat única, històrica, i que ens dona el futbol aquesta oportunitat, i l'hem d'aprofitar. La meva família, els amics, tots els culers estan ja pendents del dissabte, estan fins i tot nerviosos, envien missatges, i tothom està pendent, estarà pendent tothom al món del futbol d'aquest partit dissabte, i no podem fallar. Tenim una oportunitat històrica davant de la nostra gent. No podem fallar.
Imagino que, a part de no poder fallar, el discurs de Xavi també ha anat enfocat en les característiques de l'Atlètic de Madrid.
Exacte, perquè el capità blaugrana ha elogiat l'equip del Cholo Simeone, que després dels 5 partits que s'han enfrontat els dos equips aquesta temporada, els blaugrana no han aconseguit guanyar cap.
Es un rival muy difícil, que nos cuesta muchísimo crearle ocasiones. Es el mejor equipo defensivamente de Europa ahora mismo. Trabajan muy bien y son muy solidarios atrás, se presionan muy bien. Todo el mundo trabaja mucho en tareas defensivas, y luego en ataque tienen muchas cosas, muchas variantes. Luego aprovechan muy bien las jugadas de estrategia. Es un rival realmente rocoso, de verdad. Pero lo tenemos todo a nuestro favor, sabiendo que jugamos en casa. La afición tiene que estar con nosotros desde el primer minuto al último. Nos vale un gol tanto en el primer minuto como en el último. Espero que el campo y la afición esté totalmente con nosotros, sabiendo lo que nos jugamos, ¿no?
I David, pel que tinc entès, a Xavi també li han preguntat una mica per aquest any que ha viscut el primer equip, no? Si havia estat el més dur, fins i tot.
Exacte, li han preguntat si havia estat l'any més dur que ell havia tingut a la seva carrera esportiva. Ell no ho ha dubtat gens a l'hora de negar-ho, de dir que aquest no ha estat el més dur, tot i el que ha passat, que els anys més durs en van ser uns altres.
L'any més dur de la meva carrera, o els anys més durs, són aquells que no lluitàvem pels títols, que no arribàvem a les finals, que no hi havia la sensació de que podíem guanyar un títol. Allò sí que era trist, allò era molt trist. Allò d'ara no, allò d'ara estem capacitats per guanyar l'últim partit de Lliga, ho tenim tot a favor nostre, depèn de nosaltres una altra vegada, i queden 90 minuts.
D'altra banda, un dels temes del dia i que també ha tractat Xavi, David, és aquest comiat de Víctor Valdés mitjançant un comunicat de premsa, eh?
Sí, exacte, el comiat de Víctor Valdés, i és que el porter blaugrana ha publicat una carta de comiat per, diguem, acomiadar-se de la seva etapa al Barça, de les persones que l'han marcat i de tots els aficionats. En aquesta carta citava el Luis Van Gaal, a Frank Rijkaard, a Guardiola i a Tito, i els hi dedicava un paràgraf a cada un d'ells, amb totes les coses positives que li havien aportat i l'havien convertit en un dels millors, si no el millor, porter del món.
Si més no, era una carta emotiva, eh?
I tant, una carta molt emotiva, on no s'ha deixat els aficionats que l'han animat durant tots aquests anys que ell ha estat al club blaugrana. Ja se sabia que Valdés no seguiria, però la lesió ha fet que un dels jugadors més importants d'aquests últims anys no es pugui acomiadar com ho hauria de fer, no?, al camp.
Sí, sí, una lesió molt inoportuna. David, d'altra banda, avui Messi torna a ser protagonista.
Exacte, Leo Messi torna a ser protagonista perquè en una entrevista amb els seus patrocinadors l'argentí comentava que seria molt important per l'equip poder guanyar aquesta Lliga després d'aquest any tan difícil que han passat, i també que li agradaria poder-la guanyar, sobretot per dedicar-li a Tito Vilanova.
Un Tito Vilanova que, per cert, també va estar present ahir a la Copa Catalunya, eh? Un homenatge molt maco de la Federació Catalana.
Exacte, li van fer un homenatge abans del partit de la Copa Catalunya, amb una foto molt gran d'ell al centre del camp, amb un vídeo, els videomarcadors, que mostrava el seu pas per als diferents equips catalans des dels seus inicis, i amb el llançament d'un centenar de globus blancs.
I ja per acabar, doncs, comentar això, que el partit d'ahir que vam veure no va ser fàcil, també era d'esperar, però que es va acabar guanyant el Girona.
Exacte, el Barça va vèncer per 3-2 al Girona i jugarà la final davant l'Espanyol. un dels fets més destacats del partit, però va ser la reaparició dels terrenys de joc d'Isaac Cuenca, perquè el de Reus va poder-se retrobar amb el gol gràcies a un llançament de penal. També van marcar pel Barça, Babunski i Ilya.
Molt bé, David, doncs si no hi ha cap cosa més, ho deixem aquí i ens seguim escoltant.
I tant, això és tot.
Molt bé, moltes gràcies. Fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia aquí al Zona Mixta, amb en Rafa Riverso, amb Marc Brau i amb Paco Flores. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, ara sí. Temps per tertulia aquí al Zona Mixta de Ràdio Estel i comencem saludant ja en Rafa Riverso, company de Tutosport i cadenacho.es, també en blog d'opinió a Mundo Deportivo. Rafa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui el tema estrella és aquest comiat de Víctor Valdés mitjançant carta, eh? No sé què t'ha semblat.
Bueno, la verdad es que parece que el Barcelona no se esté jugando nada este domingo. Entre los asados, entre los adiós de Valdés, de Puyol y esto, yo creo que, no sé, no se está gestionando muy bien. Claro, luego que se vaya Valdés es una noticia muy importante, ya se sabía, como el del adiós mañana de Puyol. La tempística, lo que es el momento, no sé si es el más adecuado para todos esos adiós, cuando no digo que tendrían que estar concentrados en un hotel a las afueras para respirar aire bueno, pero hombre, tampoco es la mejor manera de preparar un partido tan importante.
Li preguntarem el mateix al nostre company i periodista de Barça TV.com, el Marc Bravo, que saludem. Bona tarda, Marc. I et pregunto, aquests adeus, aquests comiats, tot això que és tan extern al que ve sent el terreny de joc, és favorable o al revés, perjudica el Barça en aquesta, de cara a aquesta final davant l'Atlético?
Home, jo crec que és una mica el que ha passat tota la temporada. Sembla que tot el que ha anat passant al voltant del Barça ha estat sempre un entorn força negatiu. Decidir el president amb lesions, amb una mica el que estiu sempre amb l'entorn que envolta el club, però evidentment aquest de Víctor Valdés jo crec que no fa res més que tancar una mica aquesta temporada estranya, no? Pel que fa a notícies a l'entorn tant del cos tècnic com del vestidor. A veure, evidentment, coneixent Víctor Valdés, no ens estranya aquesta manera d'acomiadar-se. Sempre ha sigut un home bastant discret, un home que intenta estar lluny dels focus d'atenció, però jo crec que tot i que pugui tenir algunes desavinences amb la directiva o amb el cos tècnic, a mi m'hauria agradat que almenys hagués pogut acomiadar-se de l'afició.
L'opinió de Marc Brau, i també volem saber l'opinió de Paco Flores, exentrenador d'Espanyol, Saragossa, Nàstic, Almeria, un llarg, etc. El saludem ja, Paco Flores. Molt bona tarda, bones tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y la primera pregunta que li volem fer a Paco Flores és molt clara. Què opina sobre aquesta marxa de Víctor Valdés i la manera en què ho ha dit el porter, que ha estat per carta?
Yo creo que no es ninguna sorpresa, esto viene anunciado ya desde hace muchísimo tiempo. y lo que desde luego era, al menos desde mi punto de vista, fue algo extradeportivo, con lo cual a mí desde luego no me ha sorprendido en absoluto.
Mm-hmm. Per tant, aquesta marxa de Valdés, que dius que és per un motiu extraesportiu, és freda perquè també la seva relació últimament amb el Barça també havia estat així? Freda, Paco Flores, no estava bé el Barça, Valdés?
Por lo que se da a entender, pues la verdad es que no, porque cuando una persona sale de la Masía, él mismo ha agradecido a todos los que han colaborado en su formación como jugador, él ha estado francamente bien durante muchísimo tiempo y tiene la posibilidad de poner el broche final a su carrera con un contrato en su Barcelona y no lo hace, es porque lógicamente hay algo que le estaba fallando. Mm-hmm.
Rafa, demà diu adeu Carles Puyol, el veus com a possible ajudant de Luis Enrique?
Hombre, yo creo que sí, porque necesita también, si es verdad lo que se dijo, que ya el año pasado se tanteó por Luis Enrique y Xavi no estaba muy contento con esta opción, tener ahí de intermediario entre los jugadores y el técnico, una estiarte, pero del vestuario a uno como Puyol, sí que podría ayudar, yo creo, a que el ambiente esté más relajado, porque Luis Enrique es un hombre de mucho carácter, y mucho carácter también lo tienen bastantes jugadores del Barça. Su experiencia, su palabra, yo creo que será fundamental el año que viene.
Marc,
sí, así será.
Marc, ¿tú también verías amb bons ulls això de que Puyol doncs s'incorporés a l'staff tècnic de Luis Enrique?
Home, el un punt de vista una mica més real d'aquesta situació, que és el fet de posar al vestidor un jugador que ja ha format part d'ell. Parla molt que el Barça necessita canvis profunds, remodelar una mica la plantilla. Home, a mi com a aficionat del Barça m'agradaria que Carles Puyol seguís d'alguna manera el primer equip. Ara, no sé si estaria una bona idea que just en un moment en què necessites potser canviar un dels vincles del vestidor, aquest continuisme podria fer que no s'acabi la revolució que en principi cal. Insisteixo, jo crec que Carles Puyol evidentment és un mite del barcelonisme i m'encantaria que seguís vinculat. Però no sé si seria millor potser deixar un espai de temps per poder que el vestidor doncs es pugui regenerar una miqueta, tot i que també estic d'acord amb el que deia el company. Segurament Carles Puyol, que ha sigut el vestidor del Barça evidentment en aquesta última etapa, podria ser de molta ajuda a Luis Enrique. Jo l'únic dubte que tinc és aquest, el fet que si es necessita fer un gran canvi generacional, si no seria, s'esperarà una miqueta. Mm-hmm.
I a Paco Flores, que ja feia temps que no parlàvem amb ell i que, per tant, encara aquest nom de Luis Enrique no havia sorgit com ha sortit ara en moltes portades i que ja sembla segur que serà el proper entrenador, li preguntem per el nom propi Luis Enrique i per la possibilitat, que ara ens comentava el nostre company el Marc Vila, de que pugui estar acompanyat per Carles Puyol. Què et semblaria aquesta dupla a Can Barça?
Bueno, en primer lugar, el que regrese de nuevo Luis Enrique pues será como una crónica anunciada, ¿no? Ya lleva mucho tiempo dejando entrever su nombre y parece ser que después de la famosa reunión el tema está más que concreto. Y en cuanto al tema de Puyol, pues yo personalmente le daría un consejo, que se alejara un tiempo del vestuario, porque es muy complejo pasar en breves días de ser compañero a ser jefe, aunque en ese caso sea segundo jefe. Mi punto de vista es que ese paso es complejo y yo le daría un poquito de tiempo para airear un poco y que pasara un poquito de tiempo. Ese es mi punto de vista.
Per cert, deixeu-me fer un parèntesis i per apuntar una curiositat i que me l'expliqui des del seu punt de vista del Paco Flores. Ryan Giggs va estar en la banqueta del Manchester United en aquests darrers partits i, per exemple, en un d'ells es va fer entrar al minut 70. Què li va semblar al Paco Flores quan va veure aquesta anècdota al Manchester United?
A mi me parece fantástico, pero no debemos de olvidar que la mentalidad británica es absolutamente diferente a la mentalidad latina, con lo cual creo que está bastante explicado. Hay muchos ejemplos a lo largo de la vida profesional en los cuales los británicos actúan de forma muy diferente a como actuamos los latinos.
Mm-hmm. Bueno, doncs l'opinió de Paco Flores.
Marc, et pregunto una mica ara per aquest tram final de Lliga tan estrany. Hi ha alguna explicació lògica de que Barça, Madrid i Atlètic de Madrid s'hagin deixat tants punts en els últims tres partits i que hagi fet doncs, que s'arribi amb opcions a l'última jornada de que tant Barça o Atlètic de Madrid sigui campió?
Home, lògica no n'hi ha cap, això és evident, perquè si hagués hagut lògica segurament haguéssim arribat a un final de Lliga amb molts més punts i sense que haguéssim punxat tants rivals. Jo l'única explicació que li trobo és segurament un tema físic, potser també amb el tema del Barça, un tema també una mica més mental, però sobretot un tema físic, pel fet aquest de que sembla que tots han arribat força justos, com a exemple els gols que encaixen l'altre dia per el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Probablement els gols que encaixen el Madrid són més per desconcentració dels dos jugadors que van cometre d'errada, però jo veig dos equips justos. El Barça, en principi, que havia dimitit abans d'hora, però la realitat és que al final, ja sigui la fortuna, ja sigui el fet, l'ha posat en opcions de guanyar el títol. Veurem com, què és el que passa el dissabte, sobretot què és el que passa la setmana. Però jo fa molt de temps que tinc la sensació que els equips de la Lliga Espanyola arriben molt, molt al final de temporada.
Sí, em sembla que la tenim tots. Rafa, en Marc parla de l'aspecte físic, eh? Jo també ho podria arribar a entendre, però no sé si, per exemple, un equip com l'Atlètic de Madrid, en aquest tram final de temporada li estan passant més les cames o la càrrega emocional, no? Aquest mal d'altura, aquesta càrrega que tenen de tenir-ho tan a prop i no acabar de sentenciar.
Bueno, yo creo que son tres motivaciones diferentes, porque el Real Madrid sí ha sido un problema de cabeza más que de piernas, yo creo, porque ya se vieron fuera después del empate con el Valencia y se equivocaron otra vez con el Valladolid. En cambio, el Atleti ya hace muchos partidos que está jugando con la posibilidad de tener dos resultados buenos sobre tres, porque con el empate le iba bien y esto no se hace mucho, no va muy de acuerdo con la filosofía del partido a partido del Cholo Simeone. El Barça, en cambio, es lo que vamos comentando desde el inicio de la temporada, en el sentido que este año no se entiende bien, no se puede definir exactamente lo que le pasa al Barça. Dicho esto, yo creo que es un bien para la Liga Española que esto pase, porque llegar con tres equipos a los 95, a los 98 puntos no es muy bueno a nivel de imagen fuera lo que es la Liga. Mientras que pasan cosas así, tenemos que estar contentos y ya está.
I de cara a dissabte, el Paco Flores, un home que ha estat dins de les banquetes, com preveu el que pot passar al Camp Nou? Qui és favorit? El Barça per l'estadi, l'Atlético de Madrid perquè està possiblement més en forma que el Barça, perquè li ha guanyat els partits anteriors. Explica'ns una miqueta, Paco, què pensa sobre el partit de dissabte.
Aquí creo que hay un tema emocional por en medio. Vengo leyendo permanentemente y escuchando las declaraciones de los jugadores de Barcelona, que hay un compromiso formal entre todos para intentar ofrecerle el título de Liga a Tito Vilanova, y creo que eso lo van a conseguir. Cuando una plantilla se plantea las cosas de esa manera, creo que consiguen el éxito. O sea que yo veo favorito a Barcelona en el último partido, y aparte de ellos, que también el Atlético de Madrid viene mermado, de que los últimos partidos no ha tenido al 100% a Diego Costa, y eso es una merma importantísima para el Atlético de Madrid.
Per cert, Paco, això de que ens parlava el Marc, del mal d'altura, o fins i tot, si som més dolents amb els colchoneros, de parlar d'això del Pupas, ha aparegut en aquests darrers partits? Ha tornat això del pupisme, Paco?
Pues yo pienso que sí. La responsabilidad de estar todo tiempo arriba llega un momento que pasa factura, sobre todo con jugadores como los que tienen en Madrid, que no están habituados a pelear por el título de Liga. Y creo que de eso, de alguna manera, les ha pasado factura. Y prueba de ello es que en los últimos partidos no están consiguiendo los éxitos que habían conseguido anteriormente. En cambio, el Madrid ya no me sorprende tanto, porque históricamente se va observando que cuando se plantan en una final de Champions parece que se relajan y pierden posibilidades de conseguir títulos de Liga, como se ha demostrado en las tres últimas Champions en las cuales llegaron a la final. Y en este caso, pues de alguna manera, su objetivo es conseguir la décima. Como dicen ellos mismos, si no la consiguen será un fracaso, pero de alguna manera pues están marcando la tónica en què han complido con les últimes temporades en què llegaron a la final.
I una mica fins i tot deixar-ho tot de banda. La dècima és una càrrega innecessària, no? Però bé, Rafa, alguns també diuen que si guanya el Barça aquesta Lliga no serà el just vencedor. No sé si n'estàs d'acord amb això.
No, bueno, uno puede tener más simpatías para un equipo u otro, y como decía el Cholo en pasado, el Atleti es un poco el equipo del pueblo, como decía, en el sentido que lo que no son de Barça y de Madrid van con el Atleti, esto es normal, pero estoy que si estamos de acuerdo que la Liga es el torneo de la regularidad, donde gana lo que lo ha hecho mejor a lo largo de toda la temporada, y si esto se mide con los puntos, quién hace más puntos. Aquí estoy de acuerdo también con el Cholo cuando dice que si dos equipos llegan igual de puntos, sería más justo hacer una final, porque esto del gol ma average no és tan...
A la Lliga anglesa és també diferent, eh? Vull dir, sí, sí, és un altre barem, el gol average total, no partit
exacte
directe. Bé, no sé fins a quin punt a Marc Brau també li agradaria canviar aquesta situació, però et volia preguntar ara, Marc, una mica també per Mateu Lahoz, que és l'àrbitre designat per xiular aquest partit. No sé què et sembla, tu, i també comentar que va ser l'àrbitre de la final de la Copa contra el Madrid i que per sort va passar desapercebut aquell dia.
Mira, jo reconec que en les últimes temporades sempre he estat bastant crític amb Mateu Lahoz perquè, tot i que sempre em semblava un bon àrbitre, crec que allò que va dir Mourinho en el seu moment que era l'àrbitre que més li agradava, no li va fer un favor perquè ja en el moment en què parla Mourinho, ja digui el que digui, els seus detractors evidentment l'atacaran i els seus favorables doncs li riuran la seva afirmació. Jo crec que Mateu Lahoz, per mi, és el millor àrbitre que pot dirigir aquest partit. I ho dic en funció dels tres partits que li recordo haver dirigit a Mateu Lahoz aquesta temporada. Sobretot dos d'ells. Un és el partit que va jugar al Madrid amb l'Atlètic de Madrid, al Bernabéu. Uh-huh. Crec que va fer un arbitratge impecable, però impecable del tot. És a dir, és un partit on recordareu Diego Costa, amb Sergio Ramos, sí, amb Pepe, sí, sí, que les van tenir i va saber mantenir la calma i mantenir a ratlla els jugadors. I després la final de Copa. Per mi la final de Copa fa un molt bon arbitratge.
I deixant de banda tot l'aspecte de la Lliga, ara per parlar d'un altre tema, última pregunta que faig en relació a la Lliga, i li faig a Paco Flores, abans ho preguntava el Marc, això de que alguns pensen que potser no serà mereixedor guanyador d'aquesta Lliga el Barça si la guanya, però el algodón no enganya, no? Què diríem? Si un guanya la Lliga és perquè realment ha estat el millor des del principi fins al final.
Sí, anteriormente se ha comentado ahí de que es el torneo de la regularidad y el que consigue el campeonato, sin lugar a dudas, demuestra que es el mejor. Uh-huh. En cuanto a lo del partido ese desempate, el reglamento está establecido antes de iniciar el campeonato.
Exacto.
Y tenemos que atendernos a ese reglamento. Lógicamente, si se pretende cualquier otro tipo de cuestiones, pues lo único que conviene pues es cambiar el reglamento antes de iniciarse y a partir de ahí pues sabemos si el campeón debe de hacerlo de una manera o de otra, pero el que consiga el campeonato, desde luego, va a demostrar que ha sido el mejor de todos los que participan. Mm-hmm.
I fins i tot, si volguéssim més espectacle, podríem fer com a la Lliga de Futbol Sala o al play-off d'ascens a primera divisió, no? Fer una eliminatòria entre els 8 primers, una cosa així, i fer-ho més espectacular.
Però el calendari, exacte, és apretat.
I ja només faltaria això. Exacte.
Tenim el Mundial a la volta de la cantonada i us volem preguntar precisament per la llista aquesta que ha donat Del Bosque, en la qual no hi és Arbeloa. ¿Te sorprende, Rafa, que no hi sigui el jugador del Madrid?
La verdad es que me sorprende más que se haya levantado todo esto por Arbeloa y no por Isco.
También.
Casualidad que Isco no está y ha jugado los últimos partidos bastante mejor, a lo mejor, que un Mata. Digo, un nombre así, por decir, Arbeloa hace 3 meses que no juega y además Azpilicueta, Juanfran y Carvajal lo han hecho bastante bien. Pues entiendo esta decisión del Bosque, la verdad.
Paco Flores, complicada la decisión del Bosque, ¿no? De dejar de Penkin quien jugado fuera.
Bueno, pero eso tiene el poder de decisión. En este caso hay que esperar que haya acertado y desde luego lo que no tiene sentido es esta polémica que se ha levantado, puesto que Arbeloa pues lleva prácticamente 3 meses sin jugar y está muy corto de preparación en cuanto a partidos jugados. O sea que a mí no me ha parecido ninguna sorpresa en absoluto, y más si cabe con el buen rendimiento que ha hecho su compañero Carvajal.
Sí, sí, estoy de acuerdo con tu, Paco, también. Marc, no sé si vols afegir alguna cosa més en aquesta no convocatòria d'Álvaro Arbeloa per al Mundial.
O si troba a faltar algú.
O
no
si
sé.
Trobes a faltar algú, esclar.
Crec que és absolutament lògic que Arbeloa no estigui en aquesta selecció.
És que, perdona, Marc, Arbeloa ha demostrat que fins i tot amb Casillas hi té mala relació, no? Ho veiem l'altre dia a Balaïdos, per tant, també no sé si més enllà del tema esportiu creus que hi ha alguna cosa més.
No, jo crec que és un tema primer de camisa nacional i després jugadors que estan més en forma, és a dir, Carvajal, per exemple, ha estat el jugador lateral del Madrid titular tota la temporada i ho ha fet força bé, i tot i que jo crec que és un dels candidats a caure de la convocatòria. Jo, per exemple, aquest any que he seguit força la Lliga Anglesa, Azpilicueta em sembla que és un lateral molt millor que Arbeloa. Mm-hmm. I, a més, Juanfran també ha demostrat ser un lateral molt millor que Arbeloa. És a dir, és un tema molt més, segurament, futbolístic. I vull veure altres temes, pot buscar altres temes, però és que jo crec que és una mica el que parlàvem una mica abans del tema Mourinho, és a dir, tot venim del mateix. Arbeloa l'ha fet d'una banda i aleshores tota aquesta gent que defensa només no considera que està en contra seva, i en canvi tota la gent que segurament el veu com un enemic o que és una persona que està alineada amb un altre tipus de banda del vestidor, doncs li criticarà. Però jo crec que és una decisió absolutament lògica, comprensible, i evidentment no és el mateix que és que Puyol, perquè Puyol no ha tingut regularitat en tot l'any, però no oblidem que el Mundial han de les millors, i de trobar a faltar, home, i estic d'acord amb el que deia el company Isco, jo crec que hagués merescut anar.
Sí. Mm-hmm. Bueno, l'opinió de Marc Blau sobre la selecció, i volem saber l'opinió dels tres tertulians. Entrem en l'últim minut i, per tant, ja no dic opinió, sinó una mica predicció del que pot passar aquesta nit a Turí. Tenim finalíssima d'Europa League, Rafa, entre Benfica i Sevilla. Breument ja entrem a l'últim minut del programa. Quina porra podem fer per aquesta nit?
Bueno, yo veo el Benfica un poco más fuerte que el Sevilla. Dicho esto, la suerte contará mucho y una final cuenta siempre. Y el Sevilla parece que la tiene.
Resultat, venga, va.
1-0 por el Benfica.
1-0 para el Benfica.
Marc Brau, tú mates.
2-1 para el Benfica.
2-1 para el Benfica. Ay, Paco Flores, dime que vas con el Sevilla.
3-1 Sevilla. Viene de una dinámica muy positiva, muy optimista. Y estoy convencido que no se les va a escapar.
Yo soy de Paco Flores. Paco Flores, un abrazo bien fuerte y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Marc Brau, muchas gracias a tu también. Seguimos escuchando. Una abrazada.
I el Rafa Riverso, novament aquí als estudis de Ràdio Estel. Una abraçada ben forta i gràcies, Rafa.
Moltes gràcies, hasta luego.
Vinga, nosaltres tornem demà dijous amb les seccions de Golcat i la NBA 305. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Fins demà, adéu, vamos Sevilla.